Benvingudes i benvinguts de nou a la Marjal Curiosa, un espai de Ràdio Pego on parlem de naturalesa i medi ambient. Avui ens trobem en la Muntanyeta Verda, aprofitant el dia i aprofitant les bones vistes. El meu nom és Sílvia i amb mi està Jonàs.
Oli!
Els dos formen part de l'equip de tècnics d'educació ambiental. En l'episodi anterior parlàrem del Dia de l'Arbre i ara volem dedicar aquest episodi al Dia de les Zones Humides.
Recordeu que la Marjal, a més de ser un parc natural, està inclosa en el conveni Ramsar i en el catàleg de zones humides de la Comunitat Valenciana. Això ja ho vam explicar i ho podeu tornar a escoltar en el primer episodi de la Marjal Curiosa.
Però abans d'entrar en matèria, volem acomiadar-nos de la nostra companya Esther, que ha estat amb nosaltres des de l'inici del programa i que ens ha acompanyat durant 3 mesos per ací per el Parc Natural de la Marjal de Pegoliva.
Com ja hem dit abans, avui parlarem de les zones humides, que són ecosistemes fascinants i de gran importància per a la vida en la Terra. Sabíeu que alberguen una biodiversitat única i irreemplaçable? A pesar d'això, són un dels ecosistemes més amenaçats del planeta.
En el programa d'avui parlarem de què és un aiguamoll, quins tipus n'hi ha, i comentarem la importància i els beneficis que ens aporten. Finalment, també parlarem de les amenaces a les que estan sotmesos aquests aiguamolls i també d'algunes accions per a conservar-los.
Vinga, anem per feina. Què és una zona humida o un aiguamoll? Els gastarem així com a sinònims. És una superfície de terra que s'inunda de manera permanent o intermitent, ja siga amb aigua dolça, salada o salobre, que és una barreja entre dolça i salada. I es caracteritza per tindre un sòl saturat d'aigua. Això crea un ecosistema únic que alberga una gran varietat de plantes i animals adaptades. Entre els tipus de zones humides que trobem al planeta Terra tenim els manglars, els esculls de coral, els pantans, els estuaris i les marjals també. Ara Sílvia ens explicarà què és una marjal i quins són els tipus de parcs naturals que trobem a la Comunitat Valenciana.
Anem amb la definició de marjal. Una marjal és un tipus d'aiguamoll que es troba principalment en la costa mediterrània. Es caracteritza per ser una zona plana, pantanosa i no molt profunda. Tradicionalment són llocs que s'han utilitzat per a l'agricultura. Per tant, són llocs també molt transformats per les persones. A la marjal, el que s'ha cultivat tradicionalment és arròs.
De fet, aquestes zones no han tingut molt bona premsa al llarg de la història. El mateix Cabanilles, un botànic del segle XVIII, les tenia poca simpatia per considerar-les insalubres i productores de les pitjors malalties. Parlem de paludisme o malària, per exemple.
Quant al tipus de zones humides que podem trobar en la Comunitat Valenciana, està la marjal, que ja hem parlat d'elles, que tenim com a exemple el Parc Natural de la Marjal de Pegoliva o, per exemple, la marjal dels Moros. També tenim les salines, com en el Parc Natural de les Salines de Santa Pola o les llacunes que podem trobar al Parc Natural de la Mata Torrevella. També tenim l'Albufera de València, que és un exemple molt característic de tota la Comunitat Valenciana quant a aiguamoll. I també a Castelló també podem trobar el Prat de Cabanes Torreblanca, que és també un ambient o un ecosistema molt paregut al que podem trobar a la marjal de Pegoliva.
I ara contactem amb Lucía, que és tècnic de seguiment de les zones humides de la Comunitat Valenciana i que ens explicarà com fan el seguiment d'aquestes més de 30 zones humides que tenim a la nostra comunitat.
El catàleg valencià de zones humides comprèn 55 aiguamolls que estan arreplegats en este catàleg, dels quals molts d'ells formen part també d'espais naturals protegits, com ara Parcs Naturals i Xarxa Natura 2000. Des de la secció de zones humides, que està dins d'espais naturals protegits, nosaltres coordinem una xarxa de seguiment dels principals paràmetres ambientals de una gran part d'aquestes aiguamolls. En concret, estem fent seguiment en 32 zones humides. Este seguiment, que ho fa principalment els agents mediambientals i també el personal tècnic dels espais naturals protegits, és a dir, les persones que dia a dia estan en el territori i que podem veure les incidències, els impactes i com va evolucionant cadascuna d'aquestes zones humides, es basa principalment en la presa de dades fisicoquímiques in situ, d'oxigen, temperatura, conductivitat i pH, i també l'enviament de mostres per al laboratori que ens fa les analítiques ja més en detall de nutrients, clorofila, etc. Amb totes aquestes dades, nosaltres les pugem a una plataforma que està dins de la pàgina web de la Conselleria de Medi Ambient i tota aquesta informació està a disposició de totes les persones que vulguin consultar-les, especialment als gestors i gestores d'aquestes aiguamolls, però també a tota la ciutadania, en un intent per tenir aquesta transparència, no?, que caracteritza les administracions públiques. Si voleu consultar les dades dels aiguamolls, podeu buscar en el buscador i zones H en castellà i vos hi serà directament la pàgina on podeu buscar totes aquestes dades.
Gràcies, Lucía. Pense que ens ha quedat tot clar com aigua de Ullal d'ací de la Marjal.
I ara anem a donar-li pas a la nostra companya Pepa Pròsper, que és tècnic d'educació ambiental en el Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana, que es troba molt propet de la Marjal dels Moros, i ens contarà un poquet característiques d'aquesta marjal i recomanacions per a la seva visita.
Hola, benvingudes a la Marjal dels Moros, una zona humida costanera del valor ecològic on viuen poblacions d'espècies amenaçades i espècies endèmiques valencianes. Estem a Sagunt, molt a prop també de Puçol, del terme de Puçol. És una àrea cepa, una zona d'especial protecció per a les aus, està dins de la xarxa ecològica europea d'àrees de conservació de la biodiversitat, la xarxa Natura 2000, i conté també microreserves de flora i de fauna. Representa unes 150 hectàrees de superfície on podem veure l'aneca blanca, espècies amenaçades, també com el cabussocoi negre, com la carregada. Últimament veiem també per ací l'elani blau, una àguila pescadora, una de les espècies botàniques amenaçades, l'elansopeguera peluda, el limonium dufori. Vos convidem a vindre de manera respectuosa a aquest indret on podeu fer un itinerari de pocs quilòmetres o fins a 8 quilòmetres, envoltant-lo, gaudint del paisatge i dels seus recursos sense fer soroll, respectant la flora i la fauna. Si generem algun residu, doncs cal portar-se-lo. Si portem mascota, no oblidar-la, també portar-la enllugada i recollir els seus excrements, per favor. I saber que els caps de setmana estem oberts pel matí, dissabte i diumenge, on hi haurà un guia que vos orientarà, i després durant la setmana l'equip d'educadors i educadores ambientals, on també vos atendran molt bé. Una abraçada.
Moltes gràcies, Pepa. Ens ha quedat tot clar com aigua d'Ullal de la Marjal.
I després d'este èxtasi d'inspiració, anem a continuar en el nostre viatge per la Comunitat Valenciana donant-li el pas a Débora, que és una altra companya que treballa en el Prat de Cabanes Torreblanca i que ens explicarà també algunes característiques i algunes recomanacions per a la visita d'este parc natural.
Bon dia, companyers. Pues mireu, el Prat de Cabanes Torreblanca és una de les marjals costaneres millor conservades de la Comunitat Valenciana. Aquí no se cultiva arròs, així que manté quasi intactes les condicions primitives de l'aiguamoll. Podem trobar diferents ambients, llacunes, senillars, saladars i algunes de les últimes platges de Castelló lliures d'edificis, que n'hi queden poques. Les millors èpoques per visitar el Prat, en la meva opinió, són primavera i tardor, que coincideixen amb els passos migratoris de la majoria d'aus. Sempre és millor venir a primera hora del matí o última de la tarda, perquè és quan les aus estan més actives. I, claro, no us oblideu els prismàtics. Hi ha tres rutes, dos a la zona sud de Torre la Sal i una que recorre les torberes de Torreblanca. Recordeu, per favor, si veniu en època de cria, respecteu les senyals que indiquen les precaucions a prendre per no molestar les aus que crien a terra. Una abraçada, amics del sud.
Moltes gràcies, Débora. Tindrem en compte les teves recomanacions.
Totes aquestes zones humides es veuen amenaçades principalment pel canvi climàtic, per la urbanització i per una agricultura intensiva. De fet, en els últims 50 anys hem perdut prop del 60% d'aquests espais. Ja hem dit que aquests espais són molt importants per a mantenir la biodiversitat, però és que a més són importants per a les persones, perquè ens ofereixen molts beneficis per al benestar humà. Per exemple, en què ens beneficia la marjal? Pues mireu, la marjal té diverses funcions. Una d'elles és actuar com una esponja, és a dir, que quan plou molt, vale, actua com una esponja i tota aquesta aigua de més se pot emmagatzemar i per exemple, no arribaria a la zona de costa evitant inundacions.
També, gràcies a totes les plantes i microorganismes que té, actua com una depuradora natural, eliminant contaminants que puga tindre l'aigua.
L'existència de la marjal també pot tindre un impacte dins de l'economia i pot tindre beneficis econòmics derivats del turisme o de l'agricultura.
Per últim, hem de parlar dels beneficis socials, com el valor cultural de les tradicions locals, l'ús recreatiu i la reconnexió amb la natura.
Jonas, és que has sigut tu molt concís. El que voldries dir, no?, és que podem vindre a la marjal i es poden fer diferents activitats, no?, recreatives. Això sí, però, per exemple, podem vindre a passejar, podem vindre a fer alguna ruta en bici, també podem vindre a observar aus i, per què no, simplement a passejar i a reconnectar un poquet amb la natura, perquè som molt afortunats de tindre propet aquest espai natural i que ens pugui oferir uns moments de reconexió, de calma i de tranquil·litat en un espai natural tan bonic.
I així donem per acabada la temàtica d'avui, que vam escollir perquè el passat 2 de febrer vam celebrar el Dia Mundial de les Zones Humides. Encara volem dir-vos que teniu molta informació sobre tots els parcs de la comunitat en la pàgina web parquesnaturales.gba.es i informació sobre la marjal en el butlletí quadrimestral Ullals, que podeu descarregar de la mateixa web, a més de les notícies destacades i les activitats de cap de setmana.
Espera, company, que ara que ho dius, ja tenim publicades les activitats del mes de març. Començarem el dia 9 celebrant el Dia de la Dona i farem una ruteta per la Muntanyeta Verda i una trobada per a xerrar un poquet entre dones i qui es vulga apuntar. I després tenim el 24 de març una altra ruteta que serà en aquesta ocasió pel riu Racons per a celebrar el Dia
Mundial de l'Aigua.
Això, el Dia Mundial de l'Aigua, que és el 22 de març. Recordeu que aquestes activitats són gratuïtes, però que necessiten inscripció prèvia. Però bueno, ja sabeu que tota la informació la teniu a la web del parc.
Amb això, donem per acabat el programa d'avui. Recordeu que podeu col·laborar en el butlletí del parc enviant ressenyes de llibres, proposant temes per al podcast, etc. Podeu contactar amb nosaltres en el correu parque-pegooliva@gba.es i també podeu visitar-nos de 9 a 2 a l'oficina tècnica del parc, que es troba en el carrer Sant Antoni de Pàdua, cantonet amb el carrer Sant Eloi.
Bé, bonics i boniques, fins ací el programa d'avui. Adeu i que la marjal vos acompanyi!